Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, avui la temperatura baixarà i el vent serà cada cop més fluix.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dimarts, és 28 de gener, sóc en Ferran Castelló i anem a repassejar les notícies més destacades del dia d'avui aquí a la comarca del Baix Empordà, tot plegat en un matí en què el sol sortirà d'aquí res, d'aquí 3 minuts, i que el podrem veure i ens acompanyarà doncs, en aquest matí, també doncs, amb unes temperatures que no són molt fredes, diríem encara, tot i que s'espera que baixin les temperatures. Després l'Isaac Vilà ho ampliarà, però ara mateix tenim 12 graus a Palamós, a Palafrugell en tenim 11,7, a l'Estartit 9,8, a Torroella 10,6, a Begur també 9 graus. Per tant, un matí amb aquestes temperatures, però que també doncs, cal destacar el vent que ha anat bufant tota aquesta nit. Després, doncs, com dèiem, ho ampliarem. Tot plegat també en un programa en què avui us explicarem diverses qüestions, com per exemple que detenen un home a Platja d'Aro per voler comprar medicaments amb receptes mèdiques falsificades, o bé que un conductor drogat provoca un accident amb un ferit a fora llac. També parlarem de la celebració del dia d'en record a les víctimes a l'Holocaust i ens centrarem en què va fer Palafrugell per recordar les víctimes i també 5 deportats que van néixer a Palafrugell. Aquestes són algunes de les qüestions que us explicarem, tot plegat també en un matí en què voldrem parlar més sobre el Correpoble, perquè precisament ja són més de 800 les persones que s'han inscrit a la cursa del Correpoble per aquesta pròxima edició, que recordem que serà el 12 d'abril a la Bisbal. I per parlar sobre aquest aspecte, avui entrevistarem el tècnic d'esports del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Gamero. I com que és dimarts, doncs també parlarem de literatura. En aquest cas anirem fins a Torroella de Montgrí, fins a la llibreria El Cucut, per parlar amb la Teresa Calabús. Tot això és el que tindrem avui, però abans també hem de saludar l'equip que farà possible aquest supermatí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
I també tindrem a la Mariona Fernández, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I dit això, anem a repassar ja els titulars. Detenen un home a Platja d'Aro per voler comprar medicaments amb receptes mèdiques falsificades. Oriol Bernà.
L'home adquiria medicaments amb el principi actiu fosfat de codeïna, que es pot utilitzar per barrejar amb refrescs, begudes alcohòliques o energètiques en entorns d'oci nocturn.
Un conductor drogat provoca un accident amb un ferit a fora llac.
El xoc ha deixat una persona ferida i s'hi han vist implicats 2 vehicles més. L'accident es va produir ahir pels vols de 7:45 del matí i els Mossos investiguen les causes del xoc, però tot apunta que el conductor avançava en línia contínua en una zona on hi havia diversos canvis de rasant en una recta llarga, just a l'entrada de fora llac.
I Palafrugell ha recordat a les víctimes de l'Holocaust amb la col·locació de rams florals a les places d'Anna Frank i de la Pau i a les 5 llambordes Stop el Xeny, en aquest cas al carrer de la Tarongeta. Ho ha fet aquest dilluns amb motiu del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, promogut per les Nacions Unides fa 20 anys. L'edificació gironina ha caigut de manera significativa aquest 2024. En concret, ho ha fet un 29% respecte a l'any anterior. Carla Salom.
En total s'han acabat 1.198 habitatges de tota la demarcació. Això són 492 menys que el 2023. Unes xifres, però, que no preocupen el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona, ja que la contractació de cara a l'any 2025 ha crescut més d'un 25%.
I el regidor d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni, Arturo Prades, avança que ja estan mirant altres projectes i edificis per promoure el lloguer social i accessible. Maria Alzina.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha avançat alguns detalls de la nova promoció d'habitatges de lloguer social que s'està fent a l'edifici que es troba entre els carrers de la Sala i d'Enric Lluís Roure. D'aquests 28 pisos, 23 es destinaran a lloguer social per unitats familiars joves i emancipació de joves i s'atorgaran també a través d'un sorteig.
I el Museu de la Pesca de Palamós reprèn l'activitat Expertesa a Bord. Carla.
El Museu de la Pesca de Palamós ha posat en marxa l'edició 2025 d'Expertesa a Bord, una activitat gratuïta que apropa el públic a la pesca amb el relat dels professionals del sector. Aquesta iniciativa s'enmarca en el programa Memòria Viva i té lloc a les Barques del Peix, embarcacions històriques amarrades al port de Palamós.
Música. I els bombers alerten que el risc d'incendis pot empitjorar sense pluges. Mariona Fernández.
El sotinspector de Graf, Edgar Nebot, em va explicar al supermatí de dijous que la manca de pluges podria agreujar el risc d'incendis al juny a les comarques gironines. Tot i la recuperació de la vegetació gràcies a les pluges de la tardor, el canvi climàtic i l'increment de les temperatures continuen augmentant el perill.
I ja són més de 800 les persones que s'han inscrit en la cursa del Corre Poble per l'edició d'aquest 2025, Maria.
La cursa se celebrarà a la Bisbal d'Empordà aquest proper 12 d'abril. Passarà per llocs emblemàtics del municipi com el Castell Palau de la Bisbal, les Voltes, el Xipre o el Castell d'Empordà. El recorregut serà de 10 quilòmetres amb 72 metres de desnivell.
Doncs bé, com us dèiem, serà l'entrevista també d'aquí uns 10 minuts que parlarem amb Xavier Camero perquè ens expliqui en què consistirà el Corre Poble d'enguany. Tot això és el que us ampliarem també aquí al Supermatí, però ara hem de sortir del Baix Empordà. El govern català té previst aprovar aquest dimarts un nou règim sancionador per fer complir la llei d'habitatge. L'acord, tancat ahir amb la consellera de Territori, Sílvia Panec, i els comuns, incorpora tres infraccions molt greus amb multes d'entre 90.000 i 900.000 euros. Les infraccions inclouen fixar un lloguer un 30% superior al preu de referència, fer constar una finalitat fraudulenta al contracte, com a lloguer de temporada, o carregar les despeses de gestió al llogater. Les infraccions greus tindran multes entre 9.000 i 90.000 euros. Inclouen casos com fixar un lloguer inferior al 30% per sobre de l'índex sense declarar-ho. També es modificarà el codi de consum per multar professionals immobiliaris amb fins a 100.000 euros si s'acredita que un lloguer temporal és permanent. Segons els comuns, aquestes sancions no seran retroactives, però sí acumulatives, i els ajuntaments tindran competència per sancionar. El govern espanyol no tornarà a presentar aquest dimarts els decrets socials que van ser tombats al Congrés la setmana passada amb el vot en contra de diversos partits, entre ells de Junts. El president Pedro Sánchez ha assegurat que buscarà vots per garantir la revalorització de les pensions i el manteniment dels descomptes al transport públic, però encara no els ha aconseguit. De fet, Jordi Turull, de Junts, ha afirmat que el suport del seu partit hi és per mesures socials urgents, però també acusa Sánchez de fer politiqueria i campanya electoral en lloc de prioritzar les necessitats dels ciutadans. L'anunci d'una aplicació xinesa anomenada DeepSeek ha sacsejat Wall Street. Aquesta intel·ligència artificial, més econòmica que les alternatives actuals, ha fet caure en picat les accions de grans tecnològiques nord-americanes, especialment d'NVIDIA, que ha perdut un pràcticament 17% del seu valor, equivalent a 592.000 milions de dòlars. Aquest és el descens diari més gran de la història de l'empresa que cotitza als Estats Units. També s'han vist afectades altres companyies del sector i el Nasdaq va tancar amb una caiguda del 3,1%. I milers de palestins han començat a tornar aquest dilluns al nord de la franja de Gaza després que Israel obrís el pas de Netzarim. La reobertura arriba gràcies a l'alto el foc entre Israel i Hamas, vigent des del 19 de gener, i posa fi 15 mesos d'ofensiva israeliana. Les imatges mostren una arribada de persones tornant a zones devastades com Jabalia i Beit Hanun, unes, doncs, com dèiem, de les poblacions més afectades, i carregant les seves pertinences per reconstruir la seva vida. I moment de tornar cap a la nostra comarca i de repassar la informació meteorològica amb l'Isaac Vilà. Molt bon dia, Isaac.
Bon dia, com anem?
Molt bé, amb ganes de saber què és el que tindrem avui. De fet, hem tingut una nit amb vent i també doncs, amb una temperatura de moment alta, però s'espera doncs, que avui baixi la temperatura, no?
Sí, sí, déu-n'hi-do com va pujar la temperatura ahir dilluns a l'estació del Meteocat de la Tallada d'Empordà. Es va mesurar un nou rècord de temperatura màxima pel mes de gener, amb 23,1 graus, la més alta de la sèrie en 35 anys de dades en aquest sector. També ahir cal destacar la garbinada intensa amb cops de 90 km per hora al Rocamaura, a l'Estartit, o als 70 km per hora a Calonja. Doncs bé, la caloreta d'ahir serà història i la temperatura refrescarà força avui dimarts i la resta de la setmana, amb clarianes de bon matí, però que ràpidament a partir de la tarda s'anirà tapant des del nord i sense descartar algun ruixat dispers, poca cosa en general. El vent de Garbí perdrà força al llarg de les hores, però encara quedarà mar de fons important de component sud, sobretot al sud del Cap de Begur. Demà els núvols seran menys abundants.
Doncs bé, ens en recordarà que encara som al mes de gener, que de vegades els termòmetres doncs, ens despisten una mica. Dit això, anem ja al comentari d'opinió. Que avui serà el torn de Pere Maruny.
La Bisbal d'Empordà sempre s'ha significat per tenir un teixit associatiu molt ric i divers, que ha generat una vida cultural envejable per a un poble de les seves dimensions. Cultura popular, espais alternatius, feminisme, una pedrera musical espectacular que ha fet fortuna arreu... En aquests temps que corren d'individualisme alienant, la Bisbal és, en aquest sentit, un oasi, un refugi, el poble gal que resisteix ara i sempre l'invasor amb una poció màgica que el fa invencible, la cultura. En aquesta tradició de resistència cultural, l'última gran aportació bisbalenca és un petit local del carrer Ample anomenat El Rantell. Creat per en Carles Puig i en Sergi Cranc, dos fregats militants de la política i la cultura, que ells entenen com una mateixa cosa, El Rantell no només és una de les cinquantena de botigues de discos que queden a Catalunya, sinó que l'espai va molt més enllà de vendre samarretes i vinils. Des de la seva petita illa fan presentacions de llibres, concerts en directe o sessions de DJs, sense cap més pretensió que la de crear comunitat. Una comunitat en resistència contra un món cada dia més lleig, cada dia més brut i cada dia més fatxa. Tot i la seva inequívoca vocació local, la xarxa comunitària que tegeix El Rantell va ampliant els seus marges fins a l'àmbit comarcal i gironí. Això demostra la seva participació i complicitat amb espais similars com la Fira del Disc de Celrà o com la seva darrera iniciativa, organitzar un autobús per anar a l'autoanomenat Aquelarre antifeixista que va ser el concert d'en Fermín Muguruza al Palau Sant Jordi de Barcelona divendres passat. L'autobús, amb sortida i arribada a la Bisbal, va anar recollint gent de Bordils, Celrà, Girona i Salt, tot creant vincles, teixint xarxa, fent comunitat. I això, en aquests temps foscos que s'alviren, és un tresor descomunal.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Un quart de nou del matí. Ja són més de 800 persones les que s'han inscrit en la cursa del Corre Poble per l'edició del 2025, que enguany tindrà lloc a la Bisbal d'Empordà el 12 d'abril. I per parlar-nos d'aquesta edició, avui ens visita el mateix tècnic d'esports del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Gamero. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, doncs, al Supermatí. Tenim ganes, doncs, de saber com esteu preparant ja aquesta cursa, que, si no em falla la memòria, és la tercera edició, no?
Sí, la tercera edició del Corre Poble, aquest any a la Bisbal d'Empordà, com deies abans, el 12 d'abril. Ja el tenim quasi tot a punt. Ja tenim més de 800 inscripcions a dia d'avui i, per tant, doncs, molt contents de l'acollida que està tinguent, doncs, el Corre Poble, tant en la primera com en la segona, com en aquesta tercera edició.
De fet, 800 persones, més de 800 persones, us esperàveu aquestes xifres?
Bueno, l'any passat més o menys estem al voltant del que tenim cada any, perquè normalment cada any a finals de febrer ja tancàvem inscripcions. Potser aquest any les inscripcions han anat una mica molt més ràpides, però bueno, nosaltres comptàvem limitar-ho a 1.500 participants i segurament a mitjans de febrer, quasi a finals de febrer, aconseguirem aquesta fita.
Per tant, és això, que qui ens estigui sentint i no s'hagi apuntat encara té aquest marge per apuntar-se.
Sí, sí, hi ha marge de temps per apuntar-se. Fins al, si no m'equivoco, fins al 3 de març hi ha un preu i a partir del 3 de març un altre, però nosaltres creiem que abans del 3 de març ja haurem complert la fita dels 1.500 participants.
Com s'han de fer les inscripcions?
Les inscripcions es poden fer a través del Corre Poble, a través de la pàgina web del Corre Poble, que és www.correpoble.cat, i just a la primera pàgina ja hi posa inscripcions obertes. Us heu de donar, heu d'introduir el vostre DNI. En el cas que hàgiu vingut a participar a alguna tradició, ja us sortirà l'opció de fer la cursa sense samarreta, perquè ja teniu la de l'any anterior. El que passa és que esteu obligats a córrer amb el municipi que teniu la samarreta de l'any anterior. Si no, si voleu córrer per un altre municipi, us heu de fer una inscripció nova, que ja hi posa que pots fer la inscripció amb samarreta o sense samarreta, i escollir el poble que en el qual vosaltres voleu participar.
Recordem això, que cada participant representa una població del Baix Empordà, per tant hi ha aquestes samarretes. Per tant, si qui no la tingui, doncs ho ha d'indicar aquí, no, en aquesta, quan es facin les inscripcions.
Sí, correcte. Hi ha molta gent que ens pregunta si es poden comprar les samarretes, perquè els agradaria tenir la samarreta del seu poble. En aquest cas nosaltres no venem samarretes, l'única manera de poder-la aconseguir és apuntar-se a la cursa. Nosaltres ja hi ha tots els DNI registrats de tota la gent que ha participat en altres edicions, i l'únic que han de fer abans de començar la inscripció, que és el primer pas, en el full d'inscripció ja hi posar el DNI, i a partir d'aquí li sortiran totes les opcions que té disponibles.
I llavors, a les samarretes, a cada població hi ha un punt de recollida?
Sí, a cada samarreta, després a cada població, doncs allà mateix en els pavellons, a Palafrugell, per exemple, és la piscina municipal, a Palamós és la botiga Brava Tramuntana, nosaltres com a Consell Esportiu del Baix Empordà a les nostres oficines, a Sant Feliu hi ha el punt d'informació juvenil, a la resta de poblacions que tenen samarreta, en el pavelló d'esports, i allà doncs poden anar a emprovar-se la samarreta, en el cas que sigui la primera edició i vulguin saber més o menys la talla que necessitaran, i després, si no, durant l'última setmana, i després l'última setmana abans del Corre Poble, és on podran anar a recollir la seva samarreta, el dorsal, la bossa del corredor, etc.
D'acord, doncs això, en tot cas, entenc que al web del Corre Poble hi ha tota la informació, per tant, qui estigui interessat ho pot anar a consultar allà.
Correcte, en la web del Corre Poble, i si no, a les xarxes socials, que és el que nosaltres utilitzem, l'Instagram, que és @correpoble, i en allà també cada setmana anem fent publicacions de tot el que, de totes les novetats que hi van haver, que hi hauran durant la cursa, tema d'aparcaments, tema de recorregut. Avui, per exemple, ja sortirà el recorregut del Corre Poble, que ja vam presentar, el que passa que com que ja vam presentar el vídeo i fer-ho tot junt era una miqueta més d'allò, doncs avui ja sortirà el recorregut del Corre Poble, i per tant, doncs, a partir d'aquí ja anirem donant informació a través de les xarxes, a través de la web, etc.
I no sé si ens pots fer una mica d'avançament d'aquest recorregut.
Sí, aquest recorregut és un recorregut que té aproximadament uns 3 quilòmetres urbans, que se surt del passeig Marí Monesprer, baixem cap a tot el que és l'avinguda de l'Aigüeta, anada i tornada, perquè així també dèiem que era una bona manera de que la gent també es vegi a la cursa, no? Que això a vegades també és divertit. Després ja ens anem cap a dintre la Bisbal, girant on hi ha la pastisseria Can Sants, direcció al castell, passarem per davant del castell, el carrer Ample el farem en sentit invers, fins a arribar a les voltes, i després ja tornem cap a baix a les voltes, direcció al passeig, i abans del pont girarem a la dreta, direcció al pavelló d'esports. I a partir d'aquí ja agafem la part de darrere del pavelló, que ens anem cap a la part de Castell d'Empordà, i després tornem per l'altre costat, que és la moto del Daró, acabant una altra vegada en el passeig Marí Monesprer. Per tant, és un recorregut de 10 quilòmetres. El primer avituallament es farà a la Font del Remei, que són 5 quilòmetres fins a arribar allà, i té un desnivell aproximadament de 70 metres, per tant és un recorregut que el pot fer tothom, perquè ja no hi ha quasi desnivell, un recorregut inclusiu, perquè és apte per qualsevol persona que tingui algun tipus de discapacitat o que hagi de necessitar algun tipus de gent que la pugui, de persona que la pugui ajudar a fer-lo. Per tant, nosaltres encantats de que pugui venir tothom a participar-hi.
Recordem, el 12 d'abril aquest Correpoble, aquest any es fa a la Bisbal. Recordem per què s'hi fa a la Bisbal.
S'hi fa a la Bisbal perquè normalment quan acabem totes les entregues fem un sorteig, i és un sorteig que pot tocar a qui sigui. No és una cosa que dius, primer es va fer a Palamós, després a Calonge, no hi ha un ordre, sinó que nosaltres quan acabem la cursa fem el sorteig de qui serà l'anfitrió de l'edició de l'any següent. Per tant, l'any passat a Calonge, quan va acabar tota la cursa, es va fer el sorteig de qui seria el poble que seria l'anfitrió d'aquest any de la cursa del 2025, i va sortir la Bisbal. I per tant, és purament un tema d'atzar.
I per tant, guanyarà la Bisbal?
No. En principi, cada any ha sigut així. Cada any, el primer any es va fer Palamós, va guanyar Palamós. El segon any es va fer Calonge, va guanyar Calonge. Aquest any no ho sabem, també.
Veurem.
També és cert que normalment quan es fa en una població sempre hi ha més participació, per tant tens més possibilitats de guanyar, perquè aviam, al final puntuen els 20 primers, en aquest cas nosaltres en la web tenim els 35 primers nois, 35 primeres noies, però depenent de el poble on hi hagi menys inscripcions, agafem aquell tall de nois i noies, i a partir d'aquí fem aquesta classificació.
En tot cas, ens haurem d'esperar fins a l'abril per saber qui guanya el Correpoble, que al final doncs també és una competició d'aquelles que tampoc, vull dir, no és que hi hagi molta rivalitat, però sí que cadascú doncs defensa el seu municipi.
Correcte, és una rivalitat sana, per tant intentem doncs que sigui el més divertit possible, que sigui un treball en equip, que hi hagi cohesió social, etcètera. Això és el que ens interessa a nosaltres, i que sigui al final una festa de l'esport popular en el Baix Empordà, que és el que com a organitzadors ens interessa, que és el que volem aconseguir.
I que moltes vegades doncs, també es parla, no?, de consciència sobre la necessitat i els beneficis de l'activitat física.
Correcte, també. Aquesta és una de les parts que nosaltres també tenim molt present a l'hora d'organitzar aquesta activitat. Sí que no, un dels objectius era aquesta, no? Era doncs, intentar que la població, la gent que viu al Baix Empordà, sigui una població més activa, que sigui una comarca més sana. Per tant, també dintre d'aquesta cursa, no només el dia, sinó que es fan uns entrenaments previs a la cursa, a diferents municipis, que pot fer que això, que gent que potser no està tan habituada a fer activitat física, doncs pugui enganxar a fer aquest tipus d'activitat, i que després la pugui mantenir durant tot l'any.
Perquè la cursa es pot fer corrent, s'ha de fer caminant, com va?
Com es pot fer com vulgui, es pot fer corrent, caminant, en família, amb el gos, de qualsevol manera, excepte amb algun vehicle elèctric, com poden ser els patinets o així. Tota la resta, la gent convidadíssima que pugui venir a participar en família a partir de 12 anys, perquè creiem que és l'edat així una miqueta de tall, en el qual doncs 10 quilòmetres es poden fer bé, però és una festa familiar.
De fet, també una de les novetats d'aquest any és que 2 euros de la inscripció aniran al projecte Gent Molt Gran del CIBE. Per què heu decidit col·laborar amb aquest projecte?
A veure, nosaltres des de l'organització del Correpoble teníem clar que havíem de tenir una part solidària dintre de la cursa. També l'any passat vam fer aquesta part més inclusiva amb el circuit inclusiu i en el qual van venir a participar més de 50 persones de l'associació Pots. Doncs creiem que per acabar de tancar el cercle, no, de ser una cursa, diguem, de 360, creiem que hi havia aquesta part solidària. I què millor que poder fer una aportació solidària amb un projecte que s'està fent aquí a comarca. En aquest cas vam parlar, havíem mirat diferents coses i vam parlar amb els serveis de salut integrats del Baix Empordà, vam veure que estaven fent aquest projecte de gent molt gran, doncs de la part de que volien renovar tota la part de la porxada i en aquest cas doncs podrien tenir més gent que gaudís de o que pogués fer servir doncs aquest servei, i per tant creiem que era interessant. A més, era una activitat que al final que quedava a comarca i era com el cercle que acabava de tancar el cercle que nosaltres teníem a la nostra ment a l'hora d'organitzar una activitat d'aquest tipus. Per tant, vam parlar amb ells i de seguida, vull dir, ens vam entendre de seguida.
Estem parlant amb el tècnic d'esports del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Gamero, sobre el Correpoble d'aquest 2025, recordem, aquest pròxim 12 d'abril a la Bisbal d'Empordà. No sé si falta afegir alguna cosa més.
Res, convidar tothom que pugui venir, que vulgui participar, que participi amb el poble que més estimi, que més hagi viscut doncs, coses d'infantesa, doncs, amb algunes vacances, no només del Baix Empordà, gent del Baix Empordà, sinó gent de tot Catalunya. Per tant, convidar tothom que pugui venir, pugui disfrutar d'aquesta festa de l'esport popular al Baix Empordà.
Doncs bé, Xavier Gamero, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs vinga, anem-la a repassar com la que us hem explicat avui en format de titulars. Ja us hem fet un avançament del que destacaríem. Ara falten 3 minuts per 8:45. Detenen un home a Platja d'Aro per voler comprar medicaments amb receptes mèdiques falsificades. L'home adquiria medicaments amb el principi actiu fosfat de codeïna que es pot utilitzar per barrejar amb refrescs, begudes alcohòliques o també energètiques en entorns d'oci nocturn. Oriol Bernà.
Els Mossos van detenir aquest 21 de gener un home de 22 anys com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental i per un delicte d'usurpació d'estat civil. El dia de la detenció, pels vols de 12:45 del migdia, els agents van tenir coneixement que un home havia intentat comprar un medicament en una farmàcia de Platja d'Aro amb una recepta falsificada. Volia adquirir un xarop amb codeïna per a la tos. L'home va tornar a la tarda a la farmàcia per recollir un medicament que al matí no li havien pogut subministrar, argumentant que no en tenien disponibilitat. Una patrulla de paisà va fer indagacions i va localitzar aquest jove. Els Mossos van poder determinar que també hi havia intentat fer la compra en una segona farmàcia de la població a 2:00 PM. Els mateixos Mossos d'Esquadra el van interceptar quan ja sortia i anava cap al cotxe que tenia estacionat. Quan es va escorcollar el vehicle, van localitzar-hi 18 caixes de xarop per a la tos. També van intervenir 9 receptes falses d'una clínica mèdica de Barcelona, totes amb la mateixa numeració. En una d'aquestes receptes hi constava el nom d'una altra persona resident a la comarca del Vallès Occidental, a qui se li havia usurpat la identitat utilitzant la seva afiliació. La col·legiada que apareixia en les receptes, que exerceix a Barcelona, no té cap relació amb el detingut i desconeixia els fets. Els agents van detenir l'home per la falsificació documental i la usurpació de l'estat civil. La investigació, però, no es dona per finalitzada. Els xarops intervinguts contenen el principi actiu fosfat de codeïna, que pot ser utilitzat en entorns d'oci nocturn per barrejar-lo amb refrescs, amb begudes alcohòliques o energètiques, amb la perillositat que aquest fet comporta. El seu consum pot provocar greus conseqüències per a la salut, com la falta de coordinació, pèrdua d'equilibri, convulsions o relaxació muscular. Ho expliquen des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de la Comissaria de Sant Feliu de Guíxols.
El passat dimarts, dia 21 de gener, els Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols varen rebre un avís que hi havia un senyor passant receptes falsificades a la localitat de Platja d'Aro. Ràpidament es va fer una recerca i gràcies a la col·laboració ciutadana es va poder detenir el presumpte autor, que va resultar ser un noi de 22 anys, en el qual hi varen localitzar 18 caixes de xarop per la tos a l'interior del seu cotxe i 9 receptes falses. L'arrestat, sense antecedents, va passar l'endemà a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols. Els xarops intervinguts contenen el principi actiu fosfat de codeïna, el qual, barrejat amb altres begudes, poden provocar greus conseqüències per a la salut, com falta de coordinació, pèrdua d'equilibri, convulsions o relaxació muscular. Des de fa temps, en el marc de la prevenció, des de les oficines de relacions amb la comunitat, es fa molta pedagogia als diferents establiments per tal d'evitar aquest tipus de fets delictius.
L'arrestat, sense antecedents, va passar el 22 de gener a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.
I Oriol, també hem d'explicar que un conductor drogat provoca un accident amb un ferit a Forallac. El xoc va deixar una persona ferida i se van veure implicats dos vehicles més. L'accident es va produir ahir pel vols de 7:45 del matí i els Mossos investiguen les causes del xoc.
Un conductor drogat va provocar un accident a Forallac aquest dilluns. Tot apunta que el conductor avançava en línia contínua en una zona on hi ha diversos canvis de rasant en una recta llarga, just a l'entrada de Forallac. Els ferits van haver de ser atesos pel sistema d'emergències mèdiques, el SEM, i a un d'ells se'l va traslladar a l'Hospital de Palamós. Els Mossos l'han denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit i un altre de lesions. L'home hauria donat positiu en cocaïna. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 dotacions de bombers, a més de diversos efectius dels Mossos d'Esquadra i del SEM.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palafrugell ha recordat les víctimes de l'Holocaust amb la col·locació de rams florals a les places d'Anna Frank i de la Pau i a les 5 Llambordes, Stoppelstein. En aquest cas estan ubicades al carrer de la Tarongeta. Ho ha fet aquest dilluns al matí amb motiu del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, promogut per les Nacions Unides fa 20 anys. La data recorda l'alliberament dels camps d'extermini d'Auschwitz el 27 de gener del 1945, fa exactament 80 anys. Allà hi van morir assassinades més d'un milió de persones, la majoria jueus, però que es calcula que en total més de 6 milions de persones van ser assassinades. Cada any les institucions organitzen actes de memòria per recordar les víctimes de l'Holocaust i conscienciar sobre la importància de no oblidar aquest capítol fosc de la història. A part, també s'ha permès, també s'ha recordat a 5 persones nascudes a Palafrugell i que van ser deportades a camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Són Francesca i Maric Frigola, Joan Bosch Mauri, Laura Gallart Marquès, Baldomer Paguina Molà i Josep Solana. Els 4 homes van abandonar Palafrugell a principis del 1939, abans de l'entrada de les tropes franquistes a la vila, el 6 de febrer d'aquell any. Van ser detinguts, però, a França i posteriorment deportats. En canvi, Laura Gallarta ja residia a França arran del seu casament i va ser capturada per la seva col·laboració amb la resistència. D'aquestes 5 persones, només Josep Solana i Laura Gallart van sobreviure als camps nazis. Al febrer del 2022, l'Ajuntament de Palafrugell va instal·lar 5 llabordes a Stoppelstein, al carrer de la Tarongeta, en memòria de les víctimes. I l'edificació gironina ha caigut de manera significativa aquest 2024. En concret, ho ha fet un 29% respecte a l'any anterior. En total s'han acabat 1.198 habitatges a tota la demarcació i això són pràcticament 500 menys que el 2023. Unes xifres, però, que no preocupen el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona, ja que la contractació de cara a l'any 2025 ha crescut més d'un 25%. Des del Col·legi assenyalen que el motiu de la davallada pot ser simplement que la constructora ha allargat el termini de finalització o que hi ha hagut algun retard administratiu. D'altra banda, el que no acaba d'arrencar és la rehabilitació i per això el president del Col·legi d'Arquitectes, Antoni Bramont, reclama un consens entre l'empresa privada i les administracions per impulsar-la. Carla Saló.
Sensació agredolça del Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona en relació al nombre d'habitatges acabats a les comarques gironines. La realitat és que els números no són bons comparats amb els del 2023 i és que aquest passat any s'han finalitzat 492 habitatges menys que l'any anterior. Pot semblar que no haguem fet els deures, però no estem preocupats, assenyala el president del col·legi, Antoni Bramont. El motiu és que la contractació per aquest 2025 ha incrementat de manera significativa i això fa pensar que el 2025 es revertirà la caiguda.
Sí, les dades ens ho diuen així, però els acabats no s'han acabat, però sí que s'estan construint, vol dir que no és una cosa que pot ser d'aquí un any o un any i mig o mig any, doncs hi haurà bastants més habitatges acabats, però mira, pel que sigui, les casuístiques que tenim, o per realment empreses constructores, doncs construir més tard o el que sigui, o problemes de permisos d'obra, o problemes, jo que sé, doncs, senzillament d'inversió, que doncs que ho fan al temps que els hi convé, però que sigui l'esperança gran que tenim aquí en el nostre col·legi des d'aquest nombre d'avisats de direcció d'execució.
Bremon, a més, vincula la caiguda del nombre de pisos i cases acabats a causes concretes i puntuals, com pot ser la constructora que hagi tardat més en finalitzar les obres o que no hi hagi hagut algun tràmit administratiu que s'hagi encallat o hagi retardat la construcció. On més s'ha notat la baixada ha estat el Gironès. Dels 427 habitatges acabats el 2023, s'ha passat a menys de la meitat, a només 187, que suposa una caiguda del 57%. De la resta de comarques, només milloren xifres, la Garrotxa, on ha crescut un 10%, i el Ripollès, on s'ha disparat la construcció a més del doble que el 2023, si bé en nombre absolut és on menys se n'han fet. A l'Alt Empordà s'ha passat del 128 al 127, a l'Alt Baix Empordà dels 305 als 277, al Pla de l'Estany de 85 a 66 i a la Selva de 147 a 120. Unes xifres, però, que no preocupen els aparelladors gironins, que donen per fet que el 2025 repuntarà el nombre de pisos i cases acabat gràcies a l'augment del 25% de la contractació. En concret, s'han passat de 1.882 a 2.366.
El regidor d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni, Arturo Prades, admet que ja estan mirant altres projectes i edificis per promoure lloguer social i accessible. Ho ha explicat en una entrevista en aquest programa, on també ha avançat alguns detalls de la nova promoció d'habitatges de lloguer social que s'està fent a l'edifici que se situa als carrers de la Sala i d'Enric Lluís Roura. D'aquests 28 pisos, 23 es destinaran a lloguer social per a unitats familiars i joves i també doncs, per promoure l'emancipació dels joves i s'atorgaran a través d'un sorteig. Maria Alzina.
Els habitatges que es troben en diverses configuracions d'espais amb superfícies d'entre 40 i 90 metres quadrats es podran llogar per preus que oscil·len entre els 346 i els 690 euros al mes. Aquests imports inclouen plaça d'aparcament i trasters. Per garantir l'accés a tothom, el consistori obrirà una convocatòria pública a partir del març i les adjudicacions es faran mitjançant un sorteig. Per optar-hi serà necessari complir requisits com està inscrit al Registre de Protecció Oficial de la Generalitat, tenir ingressos dins d'uns límits determinats i estar empadronat al municipi durant els últims 3 anys, tal com explica Arturo Prades.
Jo el que recomano a tothom que vegi la possibilitat que vol, una vegada que s'obri la convocatòria, de tirar endavant, que comenci a preparar aquestes tres coses, perquè d'alguna manera ho tindrà molt més fàcil el dia que surti la convocatòria i no tindrà cap problema administrativa per poder-ho dur a terme, no?
Aquest projecte respon a la voluntat del consistori d'aprofitar immobles existents en algun lloc en lloc de construir-ne de nous. Segons Arturo Prader, regidor d'habitatge, la crisi del 2010 va deixar diverses promocions inacabades al municipi que ara s'estan recuperant amb aquesta finalitat. L'Ajuntament també està negociant amb la Sareb per adquirir un edifici vandalitzat amb 24 pisos situat a Sant Antoni. Aquesta operació permetria replicar el model de rehabilitació i lloguer social aplicat a l'edifici que s'està promocionant. A més, s'està desenvolupant un nou projecte en un terreny municipal del nucli de Sant Antoni per construir 36 habitatges de protecció oficial, destinats en aquest cas a la venda amb condicions assequibles.
Doncs bé, gràcies, Maria. Anem de Calonge i Sant Antoni a Palamós. Perquè el Museu de la Pesca d'aquest municipi ha donat el tret de sortida a una nova edició d'Expertesa a Bord. Des d'aquest dissabte, l'activitat, gratuïta i oberta a tots els públics, ofereix una mirada única al món de la pesca i a les embarcacions tradicionals mitjançant el testimoni directe de professionals del sector. Carla.
La primera sessió d'aquesta edició va posar el focus en la pesca d'encerclament, una tècnica tradicional que utilitza llums per atreure els peixos. En aquesta ocasió, l'activitat va comptar amb Lluís Rodríguez, antic patró d'una tranyina al port de Palamós, que va explicar la feina del boter, el professional que governa el bot de llum. Els assistents van poder conèixer de primera mà el dia a dia al mar i entendre la importància d'aquest ofici en la pesca d'encerclament. La segona sessió, prevista per aquest 22 de febrer a les 12 del migdia, se centrarà en la feina dels mestres Aixa, experts en la construcció i manteniment d'embarcacions de fusta. Aquesta sessió tindrà com a protagonista Pere Carré, mestre d'Aixa, de Sant Feliu de Guíxols, que ha treballat en diverses ocasions en el manteniment de les barques del peix. Aquesta oportunitat única per descobrir les eines i tècniques tradicionals que encara avui en dia es fan servir per preservar les embarcacions històriques. Les sessions d'expertesa a bord tenen lloc a les barques del peix, l'extensió flotant del Museu de la Pesca amarrada al port de Palamós. Aquest espai inclou dues embarcacions històriques, la Gazela, construïda el 1960, i l'Estrella Polar, del 1973. Expertesa a bord forma part del programa Memòria Viva, una iniciativa del Museu de la Pesca per preservar i difondre el patrimoni marítim i pesquer de la Costa Brava. Mitjançant el relat directe de pescadors, patrons i altres professionals del sector, el públic pot conèixer els aspectes tècnics i culturals d'aquest ofici essencial per a la història i l'economia de la regió. Totes les places són gratuïtes però tenen places limitades. Per participar-hi cal fer una reserva prèvia a través del web oficial del Museu de la Pesca.
I el grup de reforç d'actuacions forestals, el GRAF, alerta que el risc d'incendis pot augmentar si no arriben les pluges aviat. Mariona Fernández.
Tot i que les pluges de la tardor han millorat la situació respecte als anys anteriors, els riscs d'incendis forestals segueixen sent una preocupació a les comarques gironines. Edgar Nebot, l'inspector del grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers, va explicar al supermatí de dijous que la humitat de la tardor ha beneficiat la flora, però avisa que la manca de pluges de cara a la primavera podria agreujar el risc d'incendi al juny.
Les plantes han passat una tardor i estan passant un hivern amb humitat, que han pogut brotar, però ara veurem la primavera a veure si torna a ploure, perquè de moment portem un gener que no ha caigut res.
Bot ha destacat que el canvi climàtic intensifica el problema, amb temperatures més altes i una vegetació més vulnerable. També ha subratllat que els incendis no són un risc puntual, sinó un fenomen habitual al territori mediterrani. Per això és fonamental la prevenció, tant individual com comunitària. El sotinspector va explicar que les cremes controlades són una eina clau per reduir la càrrega de vegetació seca i entrenar els equips d'emergència. També ha insistit en la importància de mantenir un paisatge diversificat amb zones agrícoles i boscos gestionats. A més, les urbanitzacions properes a zones forestals han de millorar les franges d'autoprotecció i garantir l'accessibilitat dels camions de bombers.
Bien, que hem de conviure amb els incendis i que, per tant, hem d'acceptar un risc tolerable i que, per tant, ens hi hem de preparar.
Nebot va fer una crida a seguir les indicacions de les autoritats en cas d'emergència, ja que molts accidents es produeixen durant les evacuacions improvisades. Finalment, va recordar que la col·laboració ciutadana i la consciència col·lectiva són essencials per evitar situacions crítiques.
I fem un repàs esportiu, precisament amb una de les notícies doncs, que també m'ha estat explicant avui a l'entrevista d'aquí del Supermatí, per recordar-vos que ja són més de 800 persones les que s'han inscrit a l'edició de la cursa Corre Poble 2025, tal com ens ha explicat fa uns minuts Xavier Camero. La cursa se celebrarà a la Bisbal d'Empordà aquest pròxim 12 d'abril i passarà per llocs emblemàtics del municipi com el Castell Palau de la Bisbal, les Voltes, el Xiprer o el Castell d'Empordà. El recorregut serà de 10 quilòmetres amb 72 metres de desnivell. Maria Alsina.
Les inscripcions estaran obertes fins al 2 de març i el preu és reduït i els inscrits tindran assegurada la samarreta per participar a la cursa. El darrer dia per poder-se inscriure's el 30 de març o fins que s'esgotin els 1.500 dorsals per la prova. A més, 2 euros del dorsal aniran destinats al projecte Gent Molt Gran, una iniciativa impulsada des dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà per crear un nou espai per als serveis diurns del Palamós Gent Gran. Ho explica Xavier Camero.
Hem incorporat la part solidària. En aquest cas, per cada inscripció, 2 euros aniran destinats al projecte de gent gran, bueno, gent molt gran dels Serveis de Salut Integrals de Baix Empordà, que tenim aquí els seus representants. Una iniciativa que millora la qualitat de vida de les persones grans de la nostra comunitat i, per tant, creiem que si havien de participar en alguna activitat solidària, creiem que havia de ser una activitat que fos de comarca i que fos i que tanqués aquest cercle que nosaltres doncs, volíem treballar dintre de l'organització d'aquest esdeveniment, que fos una activitat i una part col·laborativa que també tota aquesta part solidària es quedés també aquí al Baix Empordà i, per tant, van decidir fer-ho d'aquesta manera.
El Corre el Poble és una cursa popular on els participants representen el seu municipi en una competició festiva per majors de 12 anys. La iniciativa vol fomentar el moviment esportiu a través d'una cursa de 10 quilòmetres aproximadament. Com ha passat en anteriors edicions, les primeres persones que es classifiquen a la prova de cada municipi per gènere puntuaran per guanyar la Copa Corre el Poble. En la primera edició, Palamós es va proclamar vencedora i en la segona va ser Calonge i Sant Antoni.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Pocs segons per arribar a 9:15 del matí i és moment de saludar a la Teresa Calabús per parlar de literatura. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com esteu amb aquesta calor que fa? Esteu bé?
Sí, unes temperatures així que, no sé, al final sembla que, no sé, si som al gener o no sé qui més.
No, si és que hem de fer cas del mes, no anem pas bé perquè sortirem de casa molt equivocadament guarnits.
Tot i que diuen que ara s'han de normalitzar els termòmetres.
Doncs vinga,
veurem.
A veure si serà veritat. Com que no es normalitza gaire res últimament, no sé els termòmetres què faran.
No ho sé. També hem tingut vent, també sembla doncs, que anirà tot a la baixa.
Doncs avui, marxant de la normalitat i acostumats com estem a parlar sobretot de narrativa, a vegades algun infantil i tal, us parlaré d'un llibre que el tenim, els llibreters, a la secció d'autoajuda. Llavors, comencem a fer una mica de reflexió. Quan parlem d'autoajuda, hi ha tot un sector de la població que rufa una mica el nas, no? Autoajuda, buf, ara de què em parlarà? Llavors, això, aquesta llàstima, és que hi poden haver obres molt bones en aquestes seccions que passen desapercebudes i que probablement serien d'ajuda en més d'un cas. Per tant, no li posem estigmes a les d'alguna manera, identificacions que hem de fer els llibreters dels espais i de la classificació de llibres. Perquè, com amb tot, hi ha molt bona narrativa i n'hi ha de regular i n'hi ha de tirana dolenta, el mateix passa amb tot i, igualment, amb l'autoajuda. Per tant, hi ha obres que poden ser molt pràctiques o divertides o que, d'un moment donat, no sempre et puguin ajudar amb una, jo què sé, amb una mancança del teu caràcter o una necessitat que tinguis. Quin llibre us parlo avui? Autora Alba Cardalda, una senyora que és psicoterapeuta i està especialitzada en com podem curar o podem millorar la nostra vida a partir de canviar la conducta, val? Llavors, com es diu el llibre que us proposo? Atenció. ¿Cómo mandar a la mierda de forma educada?
Un títol contundent.
Aquest és el títol, l'editorial és Vergara. A veure, li vaig donar una ullada perquè ja porta 8 edicions, evidentment, un llibre que passa per la llibreria, 8 edicions, vol dir que se n'ha venut una a la resta de tot Espanya, una barbaritat, per tant, dius, què té aquest llibre? Molt bé, doncs el que té és un missatge molt clar, una manera molt bona d'explicar-te com et pot trepitjar el teu entorn i com sistemes pràctics i, a més, identificar, saber identificar ràpidament quan una situació es pot enquistar i es pot convertir en un malson per part del que ho pateix, a partir també d'estudis i d'experiències, i aquesta senyora es veu que no té residència fixa, viatja per tot el món, fa teràpia per Zoom, evidentment, ara no tenim fre amb això, o sigui, no hi ha límits, i té moltes experiències amb les quals posar com a mostra com ha pogut ajudar algú. A mi em va cridar l'atenció l'índex, i hi ha un capítol en el que parla de si es pot treballar la felicitat, i si aquesta, la felicitat, evidentment, ve donada per la salut, tenir l'economia resolta, en fi, vull dir, tenir la feina que tu esperes tenir. Ella explica que Harvard, als Estats Units, fa 75 anys que es va fer una experiència durant 75 anys amb 724 persones de diferents nivells socials i van estudiar l'evolució d'aquesta gent, què van estudiar, com van treballar, s'han casat, han tingut fills, el seu entorn, entorn més proper, de família, amics, i van arribar a la conclusió que res del que nosaltres ens pensem porta la felicitat, que la felicitat la porta a la relació que tens amb les persones properes. És a dir, si tu aconsegueixes tenir una bona relació, que no hi ha cap
cara dura,
que no hi ha cap jet, que no hi ha
ningú
que et trepitgi, que pots aprendre, diguem, a reclamar, a posicionar-te amb el que tu necessites en la teva vida, vull dir, aprens a dir que no, que això també llibres no, com dir no, ho hem vist moltes vegades, doncs l'únic que fa que hi tinguis felicitat és com et pots relacionar amb les persones del teu entorn. Recordem també aquell llibre de les persones, com es deia, negatives, no? Ara no em surt la paraula, però que són tòxiques, exacte. Com en sortir-te'n de les relacions tòxiques. S'han escrit llibres sobre aquest tema, està clar. Però a mi m'agraden molt quan són això, terapeutes, gent que veuen casos, i també quan la solució en el moment de parlar del tema és pràctica. O sigui, ella, per exemple, hi ha una cosa molt clara que diu, en el moment en què una persona, imagina't un lloc de treball, que arribes a una persona nova, arriben a la feina i, en principi, des de la feina li marquen quina és la seva responsabilitat. Però té un company que un dia li demana si ho pot ajudar amb el seu d'allò, li diu amb la seva feina, li diu, escolta, que em pots mirar aquest diagnòstic d'aquest estudi, i li passa. Si tu dius que sí, no fa anar el nas, però dius que sí, en el moment en què ho facis tres vegades, això ja s'ha enquistat. O sigui, quan acceptis tres vegades sense dir que no pots, o sense saber dir un no elegant, vull dir, forma educada, dir que no, sí, de forma educada, en aquest moment és quan l'altre s'enfadarà. És a dir, si la primera vegada li dius que no, dirà, carai, aquest no t'ho dirà més. I al cap de 4 dies ja no se'n recordarà d'això. Però si després d'haver-ho fet 3 vegades, aquest favor, li dius que no, llavors és quan s'enfada, no abans. I això està estudiat per la conducta humana, i ho ha pogut estudiar doncs l'Alba Cardalda, que és un cognom que em costa de dir, però...
Cardalda, sí, sí.
Cardalda,
No, però això està bé, de ser conscients, no? De saber com dir que no, i que a vegades és això, que quan dius que sempre que sí, el dia que dius que no, després els altres s'enfaden.
És molt pitjor. O sigui, llavors, com que ja ho tenen com un dret adquirit, i diu, bueno, però si ho has pogut fer 3 vegades, o 4 o 5, perquè ara vas de dir que no. Sí, està clar que ho podies fer, no? És llavors que s'enfaden. Si tu el primer dia dius, mira, no, és que jo ara amb el que tinc ja en tinc prou i tindré treballs a acabar-ho i el que sigui, però i tampoc, vull dir, també diu una cosa, que res d'un excés de justificació. És a dir, el no t'ho has de dir per la realitat, pel que sigui. Perquè no tinc temps, perquè aquesta hora vull anar a casa, perquè ja tinc prou feina amb el meu, pel que sigui. Però no busquis excuses, perquè les excuses te'ls atomben. O sigui, la gent que es vol aprofitar de tu, si tu li dius anem a prendre alguna cosa, no, que m'espera la meva dona. Bueno, doncs truca-la i digue-li que vas una mica més tard. Ah, no, és que no porto efectiu, ja et convido jo. No, les excuses no. O sigui, el no perquè no, i perquè avui no em ve de gust. I ja està, vull dir, no fa falta més.
La sinceritat per davant.
Exacte, i que és la manera en què l'altre ho ha d'entendre. Si no ho entén, bueno, ja t'has tret de sobre un marron. Vull dir que d'això estic parlant. M'ha semblat interessant, sobretot per això, per el ràpid que és, per el clar, i per als estudis que et demostra, o sigui, parla de les persones que estan fent en aquest moment, el director d'aquest projecte que et dic, dels 75 per 75 anys a 724 persones, qui hi ha ara en aquest estudi, que s'està trobant, i bueno, i a les conclusions que està arribant la ciència, és, de fet, al final és el que ajuda.
De fet, deies la vuitena, no?, edició ja.
8 edicions del títol, sí, sí, Cómo mandar a la mierda de forma educada.
Doncs mira.
Bueno, ja ho sabeu, eh? Tothom qui se senti agobiat, que diu, ja no en tenia prou amb el meu, que ara no sé com fer-ho per evitar això, perquè no m'atabalguin, o perquè... en fi, aquí teniu un... Bueno, quantes pàgines té? La veritat és que són, no sé, 4 hores de lectura i... Bueno, 270 pàgines, però els esquemes estan molt ben fets, els capítols molt ben explicats i de debò que pràctic, o sigui, un llibre molt pràctic.
Doncs mira, ja l'aniré a buscar, que així doncs...
també et fa falta.
De fet, veig que també l'Alba Cardalda també és autora d'altres llibres també d'autoajuda.
Sí, també amb aquesta línia pràctica, eh? Vull dir, quan tu mateix ets una persona aquest de com dejar de ser tu peor enemigo, sí, aquest... A veure, estudia trets característiques de moltes persones que normalment hi podem caure per al tipus de caràcter que puguem tenir i tal, i que d'alguna manera has de tenir eines i coneixement per detectar-ho i eines per corregir-ho. Vull dir, simplement és això.
Doncs bé, Teresa Calabús, no sé si falta destacar alguna cosa més o ja ho hem explicat tot.
Jo em sembla que ja ho hem explicat tot. La gent que només poder repetir que no tinguem al·lèrgia a cap de les seccions de les llibreries, que els hi donem una oportunitat a tots els llibres que hi puguin haver, i que, en fi, autoajuda s'ha hagut de posar així. Hem intentat posar creixement personal, vull dir, tothom intenta canviar paraules que hagin caigut en aquest estigma de dir, oi, saps, enemiga d'autoajuda, no me'n parlis. No és això, de veritat, vull dir, hi ha llibres que han ajudat a superar un dol, que ajuden a superar un càncer, que ajuden, doncs, també, això, a trobar una felicitat clara que està, doncs, clarament en les relacions personals. Doncs aprofitem-ho.
De fet, això em fa pensar també l'altre dia que parlàvem de còmics, no? Que a vegades Exacte. Hi ha algunes zones de la llibreria que potser costen més d'entrar-hi, però que hi ha també doncs, grans llibres.
Exactament. En definitiva, mira, pregunteu un llibreter, que estic segura que tothom trobarà el que necessita.
I tant. Doncs bé, Teresa Calabús, que tinguis una molt bona setmana. A reveure.
Vosaltres igualment. Bon dia.
I dit això, doncs ja anem a tancar el supermatí. Ens queden, això, 3 minuts per les 9, pràcticament. Uns últims minuts per fer un darrer cop d'ull als titulars que us hem explicat avui. Detenen un home a Platja d'Aro per voler comprar medicaments amb receptes mèdiques falsificades. Oriol Bernat.
L'home adquiria medicaments amb el principi actiu fosfat de codeïna, que es pot utilitzar per barrejar amb refrescs, begudes alcohòliques o energètiques en entorns d'oci nocturn.
Un conductor drogat provoca un accident amb un ferit a Forallac.
El xoc ha deixat una persona ferida i s'hi han vist implicats 2 vehicles més. L'accident es va produir ahir pels vols de 7:45 del matí i els Mossos investiguen les causes del xoc, però tot apunta que el conductor avançava en línia contínua en una zona on hi havia diversos canvis de rasant en una recta llarga, just a l'entrada de Forallac.
Palafrugell recorda les víctimes de l'Holocaust amb la col·locació de rams florals a les places d'Anna Frank i de la Pau i a les 5 Llambordes es topa el terreny al carrer de la Tarongeta. També us hem explicat que l'edificació gironina ha caigut de manera significativa aquest 2024. En concret, ho ha fet pràcticament un 30% respecte a l'any anterior. Carla Salom.
En total s'han acabat 1.198 habitatges de tota la demarcació. Això són 492 menys que el 2023. Unes xifres, però, que no preocupen el Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona, ja que la contractació de cara a l'any 2025 ha crescut més d'un 25%.
I el regidor d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni, Arturo Prades, avança que ja estan mirant altres projectes i edificis per promoure lloguer social i accessible. Maria Alzina.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí, on també ha avançat alguns detalls de la nova promoció d'habitatges de lloguer social que s'està fent a l'edifici que es troba entre els carrers de la Sala i d'Enric Lluís Roure. D'aquests 28 pisos, 23 es destinaran a lloguer social per unitats familiars joves i emancipació de joves i s'atorgaran també a través d'un sorteig.
I el Museu de la Pesca de Palamós reprèn l'activitat Expertesa a Bord, Carla.
El Museu de la Pesca de Palamós ha posat en marxa l'edició 2025 d'Expertesa a Bord, una activitat gratuïta que apropa el públic a la pesca amb el relat dels professionals del sector. Aquesta iniciativa s'enmarca en el programa Memòria Viva i té lloc a les Barques del Peix, embarcacions històriques amarrades al port de Palamós.
I els bombers alerten que el risc d'incendis pot empitjorar sense pluges. Mariona Fernández.
El sotinspector de Graf, Edgar Nebot, em va explicar al supermatí de dijous que la manca de pluges podria agreujar el risc d'incendis al juny a les comarques gironines. Tot i la recuperació de la vegetació gràcies a les pluges de la tardor, el canvi climàtic i l'increment de les temperatures continuen augmentant el perill.
I és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà.
La caloreta d'ahir serà història i la temperatura refrescarà força avui dimarts i la resta de la setmana. Avui encara, però, amb clarianes de bon matí i amb un cel que s'anirà tapant a partir de la tarda, sense descartar algun ruixat dispers. El vent de Garbí perdrà força al llarg del dia, però encara quedarà mar de fons important, sobretot a la costa sud. Demà els núvols seran menys abundants.
Doncs bé, això és tot. Això és el supermatí de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, amb el repàs de totes les notícies que tenim aquí al Baix Empordà. Que passeu un molt bon dimarts.